Ciència, història i vivències personals s'entrellacen com les cadenes de l'ADN en aquest llibre que tinc a les mans, interessantíssim, El gen, una història íntima. I ara no us penseu que aquest llibre és un llibre escrit només per aquelles persones que els interessi la genètica. És un llibre que es pot llegir i que el pot entendre qualsevol persona que no sigui, com la persona que tinc aquí al costat, que n'és l'autor, genetista, oncòleg, professor de la Universitat de Columbia, Siddhartha... A veure si ho diré bé, eh? Mukherjee? No, segur que no ho he dit bé. A veure com ho hem de dir, ho he de dir bé?
Mukherjee,
ara, perfecte. Aquesta és la seva veu. La seva primera obra de divulgació científica sobre el càncer li va valer el Premi Pulitzer. I ara, la seva obra sobre la biografia del gen, la unitat bàsica de la informació biològica, l'ha convertit en un best-seller. Per tant, doctor, molt bon dia.
Good morning to you.
Moltes gràcies per ser aquí. Escolti, el seu llibre comença parlant de la incidència dels gens que vostè ja va començar a examinar pel que fa a la seva família, en els trastorns mentals d'alguns membres de la seva família. Expliqui-ho, això.
Well, this book is a
sí, aquest llibre
very personal book.
És un llibre molt personal.
In my family,
a la meva família,
three generations,
tres generacions
were affected,
van,
are affected,
són, de fet, estan afectades encara per l'esquizofrènia i els trastorns bipolars. Dos oncles meus van morir per complicacions derivades d'una malaltia mental, i un cosí meu encara està internat, fa molts anys que està ingressat per esquizofrènia, i jo l'he vist, l'he anat seguint, l'he vist desenvolupar la seva esquizofrènia des de ben petitet, de manera que aquest llibre comença, d'una banda, hauria de dir, és una història científica, d'acord, sobre el gen. D'altra banda, és una història social i cultural de la idea de gen. Però, què és el més important? És una història personal, és una història íntima, és la història de la meva família, que li ha passat a la meva família. Què li va causar al meu pare, a la meva àvia, no? La idea que hi hagi un defecte genètic a la meva família, no? Com una empremta dactilar, en aquest cas defectuosa, entre generació i generació.
I tot el llibre el que fa és reflexions al voltant de com el gen determina identitat, determina la nostra vida, la nostra salut, i en quin moment nosaltres, els éssers humans, decidim que modificant el gen podem millorar la nostra vida o fer-la d'una altra manera. I aquesta és la clau del llibre. Per això ell parla de cultura i de història al voltant de la investigació genètica. Digui'm, doctor, quins gens, què poden determinar els gens realment? Poden determinar tota la nostra vida, només una part, la salut, el caràcter, la identitat, què poden determinar els gens?
Very important question.
Una pregunta importantíssima.
We now know that most human
features. Ara sabem que la majoria de trets humans, la majoria de característiques venen determinades no per un sol gen, sinó per múltiples gens. És a dir, es tracta d'una combinació de gens i d'entorns, i una combinació de gens, entorn i sort, atzar. De fet, hi ha una mena de fórmula, hi ha fins i tot una fórmula. Els gens en plural, més entorn, més atzar, igual a tret humà, d'acord? Destí humà. Sembla una idea molt general, però evidentment és una idea molt potent, molt poderosa, perquè tu pots plantejar-te els gens de manera metafòrica com si fossin una lent, i a través d'aquella lent enfoques l'entorn. És a dir, l'entorn, el context, nosaltres diem refractari, no? Doncs es pot fer refractari a través de la lent del gen. Sovint la gent diu, però és més important l'entorn o són més importants els gens? Doncs et donaré un exemple ben clar, l'alçada d'una persona. Si tu agafes dues persones, diguem bessons, idèntics fins i tot, i haurien de tenir la mateixa alçada, oi? En teoria, perquè tenen el mateix material genètic. Però si un resulta que és malnodrit des que neix, doncs hi haurà un canvi radical en l'alçada d'aquests dos bessons idèntics, perquè aquí l'entorn sí que té un efecte importantíssim, però si estan en el mateix entorn, sorprenentment, és molt semblant l'alçada dels bessons.
Anem a posar aquests mateixos bessons vivint en el mateix entorn, exactament amb la mateixa composició genètica, bessons idèntics, un desenvolupa càncer i tenen tots dos els hàbits de vida saludables, eh? Descartim els hàbits de vida saludables. I un desenvolupa càncer, que ell defineix com la màxima aberració de la genètica, el càncer, no? I l'altre no. Per què?
El càncer és una situació molt concreta i molt particular, perquè el càncer típicament resulta per l'acumulació d'unes mutacions ambientals o per atzar, són aleatòries i són mutacions que aleatòriament afecten els gens. Dos bessons que viuen al mateix entorn, que tenen el mateix genoma, un d'ells efectivament pot, hipotèticament, li pot caure un raig còsmic, hipotètic, i aquest raig entra en una cèl·lula d'aquest bessó i li canvia el seu gen, i això passa una vegada i dues vegades i sis i set, i un desenvolupa un càncer i l'altre bessó no. Però per donar-te un altre exemple, hi ha alguns tipus de càncer o alguns gens de càncer que no muten per l'entorn, sinó que ho heredes, això, ho heredes dels teus pares, i en aquest cas tots dos bessons tindran un alt risc de desenvolupar un càncer. El càncer de mama és un exemple, no? Un bessó té el gen BRCA1, l'altre també té el BRCA1. Tots dos tindran 10 vegades més de risc de tenir un càncer de mama que una altra persona.
Això passa també amb altres malalties, com el Huntington, i amb altres, segurament, anomalies genètiques i altres malalties que vosaltres coneixeu. Però anem més enllà. Anem més enllà. El caràcter. Els gens determinen el caràcter? És a dir, a vegades és igual que el seu pare, és igual que la seva mare, és una tastaulleta, és igual que la seva mare. Això passa?
It's a complicated answer.
La resposta serà complicada.
It's not as if genes
no és que els gens determinin el caràcter d'una ràtio de 1 a 1, eh? No hi ha un caràcter, diguéssim, o un tret que, no sé, el gen de la maternitat o el gen de l'agressivitat. Com la majoria de característiques, la variació dels gens, les variacions, i ho dic en plural, les variacions dels gens en plural tenen una influència sobre aspectes del caràcter molt difusos, molt vagues. T'ho podries imaginar com si extractés d'un rerefons, no? Un trasfons del caràcter, de manera que algunes variants genètiques faran que algunes persones més probablement pateixin d'ansietat o d'angoixa. En una persona, aquesta mateixa ansietat li pot causar una depressió. I en una altra persona, aquesta combinació de gens, la mateixa, si tu vols, li pot causar una variant com una anorèxia. I en una altra persona, una tercera persona, tenint la mateixa combinació de gens, podria causar-li una altra història totalment diferent, un síndrome, una síndrome psiquiàtrica, psicològica. Tens una situació, per tant, davant en què aquest rerefons, aquesta mena de taló de fons en diferents persones, doncs té influències diferents.
Per tant, alerta amb el que està dient. No conèixer el mapa del genoma humà, que el vam conèixer l'any 2000, aquest llibre ho explica tot, tot això. És apassionant perquè podeu fer un recorregut per tot el que hem conegut a través de la investigació genètica. El mapa del genoma humà no ens ho diu tot, no ens ho explica tot, no ens ho pot explicar tot.
Absolutely correct. And very
exactament així, i és molt important fer èmfasi, no? El mapa del genoma humà no ho explica tot, ni molt menys. Si jo agafés el teu genoma humà i l'imprimís, d'acord? L'imprimeixo com si fos una enciclopèdia, representaria 70 vegades tota l'enciclopèdia britànica. Això seria el teu genoma. Tot aquest edifici probablement estaria revestit amb volums que serien el teu genoma. Des de fa uns 15 anys, sabem quin és el contingut d'aquesta enciclopèdia i que a la pàgina 345 hi ha una cadena que és ACTGTTGCTTGA. Però no sabem què significa això. No sabem avui què vol dir. No podem dir aquesta enciclopèdia com ha acabat sent tu i no jo. Per què la meva enciclopèdia és diferent de la teva enciclopèdia? Sabem el contingut, no sabem què vol dir aquest contingut. Lentament hi estem arribant. I aquesta és la idea més important que hem descobert en genètica, que a poquet anem determinant en aquests últims 17 anys què vol dir des de la cartografia del genoma humà. Anem atribuint sentit, significat al genoma. Per què? En la teva enciclopèdia has acabat sent tu.
I la temptació de la investigació és dir, anem a modificar el genoma humà, anem a modificar aquest mapa genòmic perquè aquesta persona sigui d'aquesta manera o d'aquesta altra o tingui aquesta funció més que una disfunció, no?
This is an ancient temptation.
Clar, la temptació ve d'antic. És una tentació que ja existia abans que existís la paraula gen, no? Aristòtil i Plató ja en parlen, tots els filòsofs van escriure sobre aquesta idea, i és que la temptació existeix, volem el millor pels nostres fills, tots, oi? Però aquesta temptació ràpidament es col·lapsa i es pot traduir en un desig d'homogeneïtzar. I què és el millor, no? Una mena de perfecció homogènia. Ja, clar, si tots de sobte homogenitzéssim el que som, doncs perdríem el que som, ser humans.
Aquesta és la gràcia. La gràcia és que tenint un mapa genòmic similar o igual, doncs siguem diferents. El professor Siddhartha Mukherjee, que no ho diré mai bé, diu una cosa que és interessant. Diu, tenint el mateix, som exactament iguals tots, i la xenofòbia que existeix entre les persones és realment injustificable, perquè realment el nostre genoma de l'ésser humà és igual, no?
Well, so the genome actually tells us a lot.
El genoma, de fet, ens parla molt i molt de la diversitat humana. Aquesta és una qüestió científica. Si sequencies els genomes d'éssers humans, diversos éssers humans, tens una cartografia, un mapa molt clar del que és l'origen humà. Aquí la qüestió important és que l'espècie humana és molt jove. Som molt joves comparats amb altres espècies, no sé, 200.000 anys, 300.000 anys, no és res. És res en la història de l'evolució. De manera que no hem tingut temps de ser diferents. No hem pogut ser diferents. No hi hem arribat. Si comparem el genoma d'un home de Nigèria i d'un home de Suècia, sorprenentment seran idèntics aquests genomes.
I en canvi es pensen que són diferents.
Pensen que són diferents perquè fins a cert punt culturalment estem inclinats a magnificar les diferències. Les diferències al color de la pell, posem per cas, representen una minúcia, és una fracció ínfima del nostre genoma, però als ulls culturals nostres aquestes diferències són enormes.
I són diferències culturals també en la manera com ens comportem i ens organitzem com a societats, i això és el que acaba marcant la diferència segurament entre uns pobles i uns altres. El sexe ve determinat pels gens també. Aquesta és complicada. I no esteu un minut. Pobret.
Well, so a veure, doncs. The answer is gender.
El gènere.
Male versus female.
Sí, masculí, femení. Clarament ho determina el gen, això. I no només, a vegades un gen, en aquest cas sí, un sol gen. Si canvies aquest gen, from one state to the other state. I el passes de l'un a l'altre, és com apretar un interruptor, eh? L'embrió naixerà o femení o masculí, depenent d'aquest gen. I el gen el coneixem, és el SRY.
Tu parles en el llibre de sexe, també.
That's right. So gender is
el gènere. A veure. La identitat de gènere, l'expressió del gènere, això ja és una altra història molt més complicada. Clar, aquí ja no hi ha un gen implicat, sinó múltiples, i llavors també les influències de l'entorn s'han de tenir en compte, i és molt important fer servir el vocabulari de manera precisa.
Com podeu veure, s'explica molt bé, i per tant el llibre ho reflecteix. El gen, una història íntima. Avui es presenta a La Pedrera, aquesta tarda a les 7 de la tarda. Un plaer que ens hagi acompanyat ell i la Carol Badia. Gràcies.